Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Sí, que va, parlem de música. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta'm, avui volem parlar de música, però és que avui no et tenim aquí sol, eh? No, has decidit compartir la càrrega de la secció avui, eh?
Sí, home, avui tenim un convidat, jo diria un convidat d'honor, que el presentarem d'aquí uns minuts. Només sí que va lligat amb el que hem estat fent fins ara, eh? O sigui,
no t'ho has tret de la màniga així?
No. I recorda, a més a més, que recordem als oients que en els últims dos programes hem parlat d'un instrument anomenat orquestra. Recordes que havíem parlat de què era una orquestra simfònica, com s'estructurava, quines seccions hi havien, etcètera, etcètera. No? I tot
moltes,
això,
moltes.
Hi havia moltes, moltes, sí, sí.
Moltes coses.
I, però en vam parlar des del punt de vista, diríem, musical, eh? Musical estructural, però no vam entrar en més detalls. Vam fer algun esment en algun moment a l'estructura, per exemple, de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que vam dir que era una estructura molt singular. Te'n recordes que compartíem estructura, més a més, amb la ni menys que amb la Filarmònica de Viena. Però bé, I vam també parlar vam esmentar alguns tipus de projectes que feia la Simfònica del Vallès, a part dels projectes estrictament musicals. També vam desvetllar allò que sempre ens pregunten en els músics, quan dius orquestra simfònica, i diuen, bueno, però una orquestra simfònica, una orquestra filarmònica, quina diferència hi ha? Ja ho vam desvetllar. En aquests moments, actualment, cap.
Estic passant l'examen, eh? Estic passant l'examen.
Els deures. Ja t'ho vaig dir un dia, que tu a nivell musical, Albert, de vegades et subestimes. Jo sé que tens unes capacitats musicals molt bones. Aquí vam dir que només hi havia un tema etimològic, del significat de les paraules, però que actualment no hi havia cap. Es feien servir els dos termes indistintament i ja està. Llavors, després també vam parlar d'això, sobretot, d'aquests projectes socials que vam dir que un dia en parlaríem. Mira, llavors, ara estem sentint, hem començat avui amb la Simfonia Pastoral de Beethoven, estem sentint un fragment del primer moviment, i és perquè tot això lliga amb tot el que parlarem avui i amb tot el que hem parlat fins ara. És a dir, estem a l'any Beethoven, el 16 de desembre d'enguany farà 250 anys del seu naixement. Un any Beethoven que, de moment, bueno, a causa de les circumstàncies momentànies, doncs ha passat una mica...
Ha complicat una mica,
però no serà un coronavirus el que li farà ombra a Beethoven, ja t'ho dic jo. Vull dir que això, això si no serà, serà més endavant, però és una efemèride importantíssima, no només a nivell musical. I, a més, la pastoral de Beethoven és una obra sinfònica, que hem parlat d'orquestra, d'orquestra sinfònica, i, a més, és, jo m'atreviria a dir que és la primera obra romàntica, la primera gran obra romàntica en la qual la Beethoven no expressa unes idees només humanistes o revolucionàries, sinó que utilitza aquest instrument anomenat orquestra per fer música descriptiva. A la Sinfonia Pastoral, Beethoven descriu són una descripció de les escenes d'escenes campestres, molt ben descrits. Aquest primer moviment que estem sentint porta el subtítol de Despertar dels alegres sentiments amb quan s'arriba a la natura, quan estàs a la natura i aquests sentiments que suscita. I bueno, doncs tot això lliga amb tot això i amb els projectes socials que parlem avui. I per parlar de tot això, i ara sí que el tenim aquí de convidat de pedra, pobre, que no li deixem dir res.
Avui... És que, Lluís, no calles, fill.
No, ja, bueno, és... La gent tenim virtuts i defectes i un dels meus defectes és aquest, ja ho sabeu, però bé. Bé, avui deixeu-me que el presenti, perquè per mi estic molt content de poder presentar aquest convidat, perquè és el president de l'Orquestra Simfònica del Vallès, però alhora ell també és responsable d'un dels projectes socials que en parlarem ara, però alhora també ell és músic de l'Orquestra Simfònica, és violista, per tant és company de secció, moltes vegades és el meu company de faristol i, a més, m'uneix amb ell una amistat de molts anys, de molt abans de la Simfònica del Vallès. Amb ell és un d'aquests amics amb el qual hem començat de nit i se'ns ha fet de dia moltes vegades i per mi és un gran goig donar la benvinguda a l'amic Jordi Cos. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí. Gràcies. Després d'aquesta presentació...
Ja no sé què dir. Ara t'ha deixat parlar, Jordi.
Ara ho espatllaré tot, ara.
Home, no. Com dèiem, en Jordi és el president. Per tant, ningú millor que ell per poder-nos parlar de la Simfònica, de l'estructura i de la singularitat.
Esclar, sí. Perquè en aquest sentit, Jordi, ho comentàvem amb el Lluís l'altre dia, que una orquestra és com un... una entitat, un grup de gent, has de fer moltes coses, no? Des del punt de vista institucional, no només tècnic, és a dir, no es només tracta de música, sinó que és un equip, és una entitat en si mateixa.
Sí, amb un tipus d'orquestra com la nostra, aquesta és autogestionada, els músics tenen un paper suplementari al que és només tocar en una orquestra. També ens hem de fer càrrec també de la gestió i d'altres temes. Sí, sí, és una doble feina.
Com dèiem, Albert, si te'n recordes que vam dir que a nivell, quan a les classes d'economia, quan es parla de grups difícils de gestionar, n'hi ha tres. El tercer, continuo no en recordant-me en quin és, però un és un hospital i l'altre és una orquestra sinfònica. Són el paradigma de grups de gestió més complicada i més plural. No?
En tot cas, la gestió participativa jo crec que és un objectiu que ajuda les persones a desenvolupar-se per elles mateixes, no? Sempre és millor tenir una feina on tu tens la capacitat de decidir sobre el que vols fer que una feina on depens d'altres, no? Penso que hi ha més oportunitats de desenvolupar-te.
És això, és no només anar allà i fer les notes, sinó que tu pots incidir en aquesta història o en aquest trajecte o en aquest camí que fa l'orquestra, no? El qual és molt engrescador, perquè ja ser músic de per si és engrescador si a sobre estàs en una entitat en la qual participes directament de la seva vida directa, no només tocant les notes. Home, això realment jo diria que és el somni, no? de qualsevol músic.
Sí, participar de les decisions és el que et permet també poder involucrar-te més en aquest tipus d'empresa, no? Sentir-te més responsable del seu destí.
I tothom qui toca l'orquestra és propietari de l'orquestra o hi ha altra gent que només està de pas?
Hi ha un nucli, que és un nucli prou gran, quasi de 40 i pico músics, que som els accionistes de l'empresa, però sempre pel tipus de programes que fem, a vegades que són programes sinfònics que demanen una plantilla elevada, la majoria de programes sí que comptem amb col·laboradors externs. Col·laboradors externs que han passat per les proves per ser col·laboradors, que alguns d'ells molt fidels, que repeteixen, i amb els que tenim una bona relació.
Per ser accionista de l'orquestra, i això no ho diem nosaltres, sinó que això és tal com ho marca la llei, doncs s'ha de tenir un vincle fix amb l'orquestra. És a dir, tots els músics que són de plantilla són els que tenen dret a ser accionistes. El que passa és que nosaltres, per com som, i amb això sé que el Jordi estarà d'acord amb mi, per com som nosaltres ens agrada que tota la gent que col·labora amb nosaltres se sentin també, tinguin o no tinguin accions, doncs d'alguna manera se sentin involucrats en el projecte, no? Jo penso que és la manera de fer que aquesta il·lusió de la gent doncs traspuï a l'hora de tocar, no?
I com va sortir això, però, Lluís? D'on surt aquesta?
Això va la història, jo crec que en Lluís està més capacitat que jo, perquè ell és una enciclopèdia vivent, suposo que el coneixes ja, Albert.
Sí, el problema que tenim és que potser si comença no acaba.
Jo, sí, això també tu confio. Mira, però sí que hi ha una cosa, que és aquella dada, a vegades a l'orquestra estem allà i diem, escolta, quina és la data aquella? Quan va venir aquell director? I sempre diem, preguntem-li al Lluís, que el Lluís ho sap. I efectivament ho sap amb tota mena de detalls, la data, el programa, què va fer i què va passar. Sí que la història potser el més adequat és que parli Lluís. Però sí, la Sinfònica va néixer, no sé si això s'ha explicat ja, va néixer en el si de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Governada per una persona extraordinària que és la Mirna Lacambra, a qui li devem moltíssimes coses, i és que la cultura tingui un espai molt important fora de que és el seu centre, que és Barcelona, no? A través de l'òpera. Ella va crear aquesta orquestra per acompanyar no només l'òpera, sinó perquè tingués també vida pròpia com a orquestra sinfònica, en uns anys també complicats. El projecte va durar 2 anys, va durar, crec, un any o dos, i em corregirà el Lluís, sí, un any o dos, i a partir d'aquí no es van donar les condicions perquè ja pogués seguir mantenint l'orquestra econòmicament i es va donar l'opció que els músics poguéssim seguir pel nostre compte, que és el que al final els músics... I aleshores no hi era, al final els músics... I vaig entrar precisament uns mesos després. I sempre dic que jo vaig entrar a l'orquestra quan no es cobrava. Això que dius, mira, és fantàstic. Vols venir a una empresa i no et podem pagar, doncs bé, vale, m'agrada. Però en aquella època, que precisament eren els músics, eren els propietaris de l'orquestra, que això és un fet insòlid en aquella època. I aleshores ens vam constituir a través d'un model de societat que aleshores era molt popular, que era la Societat Autònoma Laboral, que per una banda establia una majoria d'accionistes, que són els treballadors, però a l'altra hi ha una minoria que no pot superar mai el 50%, que és el d'accionistes externs. Després, aquesta fórmula potser ara no està tan desús, perquè es va veure que els accionistes externs, els possibles inversors, no inverteixen en empreses en les quals ells no tinguin la poder de capacitat de decisió, no? Però sí que en aquell model va ser l'hàbitat a través del qual nosaltres ens vam poder desenvolupar. I desenvolupar com el que volíem, no? Que fóssim nosaltres els responsables del nostre destí.
Però això és un model que no existeix en altres llocs. És a dir, no hi ha altres orquestres, a part de la Filarmònica de Viena, com Filarmònica o la Sinfònica?
Ara no la Filarmònica.
Sí, sí.
La Sinfònica no ho sé, però la Filarmònica segur.
Aquí a Espanya només som nosaltres. Hi ha l'Orquestra Sinfònica de Madrid, que està constituïda com a associació, on també els músics tenen la capacitat de decidir sobre el seu destí, però ells tenen un contracte molt vinculat amb el Teatre Real de Madrid. Pràcticament depenen del Teatre Real de Madrid. Així que sí, que més o menys és un model, però no és el mateix que el nostre. El nostre és un model que és privat amb un 70%, 75% que viu dels recursos propis, que són dels concerts, i la resta és tant de patrocini privat com de subvenció pública. O sigui, és un model bastant únic. Sí que hi ha altres models a Europa. La London Symphony té un model semblant, la Filarmònica de Berlín té un model semblant, o sigui, són els músics els que decideixen que és el que volen fer artísticament. Sí que tenen un consell on hi ha participació pública i una subvenció que arriba pràcticament al 40% o al 50%. Però sí que hi ha altres models. I si t'hi fixes, els models sumant-li a la història que tenen aquestes orquestres, els models que més èxit tenen o que més han excel·lit, diguem-ho així, són precisament aquests models on els músics tenen la capacitat de decidir sobre el que volen fer, que són aquestes orquestres, que són les orquestres cimeres dins del panorama musical mundial, que és Filarmònica de Berlín, que és Filarmònica de Viena, que és London Symphony, etc.
I tot plegat com en aquest funcionament més suposo, no sé si un funcionament més assembleari, per dir-ho d'alguna manera, com ha funcionat l'adaptació a tot aquests mesos tan estranys? Dèiem abans que l'any Beethoven, com el pensàveu celebrar i què fareu al final?
Escolta, jo si us sembla, abans de continuar amb aquesta línia, ja que parlem d'any Beethoven, sentirem un fragment ara del segon moviment, que hem sentit el primer, i llavors reprenem la conversa aquí on l'has deixat tu, Albert.
Portàvem massa estona sense música. Reprenem la...
Però és que com que parlem d'any Beethoven, i tot teníem Beethoven, dic, home, parlem una miqueta, no, pobre?
Reprenem la pregunta, això de com ha funcionat per adaptar-se a aquestes circumstàncies tan especials, perquè requereix tot plegat una reacció ràpida. Com queda l'any Beethoven, també, al final?
Bé, en aquesta situació que vivim, dels principals afectats som els que vivim precisament d'oferir espectacles, oferir concerts on demana una gran participació de gent, no? Que estigui junta, que estiguin... És una comunitat, no? Una comunió col·lectiva, un concert. I naturalment en aquests moments és difícil adaptar-se, bé, adaptar-se segons com van els esdeveniments. De moment potser els que ens dediquem a això ho tenim bastant... una situació bastant complicada fins que es trobi la vacuna o un medicament que pugui pal·liar els efectes del Covid. Adaptant-nos. La Simfònica del Vallès, i això també ho podrà confirmar el Lluís, una de les seves virtuts és que ha sabut adaptar-se a tots els contextos diferents i difícils. Jo sempre dic que la Simfònica del Vallès està en crisi constant i potser això és el que facilita... Però aquesta capacitat creativa, no?
D'alguna manera, això és el que li dona... El que la, jo penso que és el que l'ha fet viure fins ara, no? De fet, aquesta crisi constant i aquesta adaptar-se a com vagin venint els esdeveniments, no?
Sí, a partir d'ara doncs, ens haurem d'adaptar segons quins tipus de formats i una comunicació potser molt més propera amb la gent, d'un caire més individual, no potser no tan col·lectiu, i anar a veure quins són aquests esdeveniments, com van evolucionant i adaptar-nos. Tot va canviant, és que tot canvia tan ràpid. El que puc dir ara, potser la setmana que ve ja no té cap valor, saps? Perquè ha canviat. Així que hem d'estar... L'únic que puc dir és que la Simfònica té un llarg historial d'adaptació a qualsevol context i circumstàncies i aquest no serà menys, aquest moment.
Sí, potser el que la diferència entre altres moments és la velocitat a la que dels esdeveniments, no? Però de situacions greus a la Simfònica n'hem viscut moltes. Vull dir, el que passa que potser amb un espai de temps més dilatat o amb uns canvis més previsibles en el temps i en l'espai, no? i ara doncs tot el que està passant doncs és més concentrat, i com diu el Jordi, doncs el que dius aquesta setmana potser la setmana que ve no té validesa, i aquesta és la diferència. Però bueno, la capacitat d'adaptació, això que se'n diu la resiliència, no? Em sembla que bueno, està a la Simfònica del Vallès està fora de tot dubte, i tenim moltíssims exemples.
Escolteu-me, i parleu-me dels projectes socials.
Sí, deixa'm dir una cosa. Jo crec que les orquestres simfòniques, i avui se'n parla, precisament en aquests temps complicats, perquè va sentir xerrades o va sentir què passarà amb la cultura i quin és el paper que ha de jugar la cultura en aquests temps, i llavors parlen de conceptes que nosaltres hem estat desenvolupant des de fa 10 anys. Parlen d'innovació de formats. Nosaltres fa 10 anys que estem innovant en formats. Pensen d'una relació més propera amb la gent, de que cal tenir en compte també la societat en la que vivim. Nosaltres fa 10 anys que tenim en compte la societat que vivim, desenvolupant diferents tipus de projectes socials, perquè són les orquestres les que estan al servei de la societat. I a vegades tenim la impressió que és la societat la que ha d'estar al servei de les orquestres. I no és això. Nosaltres hem de ser un reflex de la societat on vivim i estan al seu servei. Som un instrument perquè la gent es desenvolupi individualment i la societat també col·lectivament. Orquestres i qualsevol tipus d'entitat cultural. Ara que aquest discurs que a vegades es parla de no, la cultura, aquesta cultura, la música clàssica s'associa a una cultura elitista, aquest elitisme ara ha de baixar de grau. No, escolta, és que l'elitisme, la Simfònica del Vallès mai l'ha considerat com a tal, al contrari. La música és un instrument fantàstic per al creixement individual, perquè la gent aprengui a pensar, perquè la gent aprengui a comunicar-se, perquè la gent aprengui a relacionar-se amb els altres. La cultura està per això. I també penso que és el principal. La persona és la que està en el centre, no l'obra. I, per tant, l'obra és una excusa per arribar a la persona. I a vegades en el nostre món es veu al revés. És la persona que és una excusa per presentar una sèrie d'obres. No? I aquests discursos que ara jo sento, estic content de sentir-los, perquè és la línia que ha dut la Simfònica durant aquests darrers anys.
Doncs això, parlem una mica de quina mena de projectes, perquè, és clar, no, l'orquestra no només fa música també en aquests projectes socials, però que no només la seva funció o el que fa és fer concerts amb programes i fer programes, etcètera, d'aquest tipus que oferiu, sinó que també teniu aquesta vessant social. Expliqueu-nos alguns dels projectes.
Bueno, i això, d'això ja fa moltíssims anys que és, com deia en Jordi, que és la nostra inquietud, no? Perquè com diu el nostre vídeo, no, Jordi? La música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita, em sembla que
exacte.
Diu, oi?
Exacte. La música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita, exacte.
Per tant, nosaltres tenim molt clar que nosaltres no hem considerat mai el públic com un element extern al qual li oferim una diversió, no? Sinó el públic és un element imprescindible, perquè no només perquè vingui als concerts, sinó perquè són el motiu de ser, el motiu de ser nosaltres i el motiu de ser de la música. I nosaltres ja fa moltíssims anys que estem preocupats per aquest tema. Ja vam començar ja fa molts anys, quan encara era una cosa molt estranya, i quan ho explicaves la gent et mirava com si fossis un inconscient i la teva vida estigués en perill. Quan que anàvem a fer concerts a les presons, et miraven com volguer dir, però què dius? Però on vas? I et miraven així, no? I era una cosa, i he de dir que des del primer moment, i això em sembla que ja ho he comentat alguna vegada, Albert, però quan vas a fer un concert en un centre penitenciari, realment és un públic del més agraït que hi ha. I pensa que, a més, donada la població penitenciària que hi ha al nostre país, que ara no entrarem en detalls de per què segons qui està a la presó, ja em refereixo a estrats socials, i a possibilitats econòmiques, però quan entres en una presó veus molt bé que el 90% de la gent que està a la presó i és perquè no té recursos per no ser-hi. Per tant, però no entrarem aquí. És un públic agraïdíssim, i per molt d'ells, moltes vegades és la primera vegada que senten música, no música clàssica, que és que a mi no m'agrada utilitzar aquest terme, Albert, però sinó música en directe. Són gent que moltes vegades en la seva vida no han sentit un concert en directe. I quan veuen allò, jo sempre ho explico, la primera vegada que vam anar en un centre penitenciari, que va ser el centre de Batràs, el centre penitenciari de dones, de Batràs va ser començar a tocar i veure 150 dones començar a plorar alhora, però plorar de veritat, va ser una cosa molt impressionant. I arrel d'això doncs hem desenvolupat altres projectes també socials, lligats amb temes potser més més educatius també, no només socials, però també sempre sense oblidar aquesta vessant social, perquè hi ha un projecte que és el projecte Acordant, que són uns tallers de música en unes escoles de Sabadell, tallers d'instrument, però estan enfocats a escoles de barris més desfavorits, buscant aquesta integració. I també tenim el tema de presons, i també en tenim un altre. No sé si me'n deixo cap, Jordi, que tu que estàs més al cas ara de tot això.
No, tens el desencadenant, que és el de presons, tens l'acordant, tens el de música en vena, que estem també desenvolupant als hospitals, fa ja un temps, i ara tenim l'altre projecte, que és molt vinculat a l'aniversari del naixement de Beethoven, que és la Jove Orquestra Graham Clark. Sí.
Aquest és un projecte que, a més a més, el portes tu directament, em sembla, oi?
Sí, aquest és un projecte vinculat. Bé, com sabeu, aquest any se celebrava el 250 aniversari del naixement de Beethoven i totes les orquestres andaven plenes i farcides de programació de Beethoven. I nosaltres, tenint en compte el que som i la nostra personalitat i la nostra també intenció de ser més socials, vam pensar... Beethoven era sord i va patir la seva sordesa com naturalment com el que és, com és quan ets un músic, com és un drama. I ens vam preguntar, i avui en dia els sords quina relació tenen amb la música o quina relació tenen amb la societat?
Sí, però Jordi, ara desenvoluparem aquest projecte, però ja que tornem a parlar de Beethoven, posarem ara un fragment del tercer moviment, que de fet va enllaçat tercer, quart, cinquè, que és aquesta escena campestre i després amb la seva tormenta i tot això, i després repararem i explicar aquest projecte, perquè realment és un projecte molt sorprenent.
Però això de la sordesa és una de les coses que em costa d'entendre de la música. Com pot ser que algú que no hi sent compongui, sempre m'equivoco amb el verb, compongui música d'aquesta que de fet a tots plegats ens emociona.
Bueno, perquè sí. T'ho dic moltes vegades, la música, un compositor no la té dins. Per tant, Beethoven no va néixer sord.
Exacte.
Amb la qual ja tenia la formació musical que tenia, doncs era molt completa, i ell la música ja la tenia al cap. Aquella imatge de les pel·lícules d'un compositor assegut en un piano tocant a veure si li agrada el que sona, això és fals, això no és així. Un músic li bull la música dintre. Per tant, Beethoven, que es va tornar fort més endavant, la música li bullia no la podia sentir quan sonava, però sí que la podia sentir dintre seu. Llavors, lligat amb això, aquest projecte que ara ens explicarà el Jordi.
Bé, com deia, era així. A partir d'aquí ens vam preguntar què és el que feia aquest col·lectiu, com acarava també aquesta minusvalia, i vam anar a parar a través de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb una orquestra de... Era una petita orquestra, l'orquestra Graham Clark, de nens sords, que ara ja no són sords gràcies a un implant coclear. L'inventor de l'implant coclear és el Graham Clark, que és un metge australià, i gràcies a això els hi ha canviat la vida a molts sords, naturalment, i fins i tot lidera, podríem dir, aquestes operacions de tipus d'implant coclear aquí a Catalunya és la doctora Claveria de l'Hospital Sant Joan de Déu, que amb una tasca, jo penso, admirable, com la de tots els metges, doncs ha pogut donar una vida nova a tota aquesta gent que va néixer amb aquesta discapacitat. I ara són, jo, tenint aquesta orquestra, vam fer aquest petit concert, nosaltres vam demanar de sumar-los també dins d'aquest projecte, del projecte Beethoven 250 de la Sinfònica del Vallès, un projecte on ells primer venien com a públic en un dels concerts, en el segon els vam fer crear una peça sinfònica, que ells fossin els compositors, a través també d'una sèrie de tallers amb uns facilitadors, i vam fer l'obra, la vam estrenar fa poc, un dels pocs, crec que dels darrers concerts que vam poder fer en públic, i després la tercera activitat era que ja toquessin amb nosaltres a la novena de Beethoven. Aquest, malauradament, no s'ha pogut dur a terme, però sí que es podrà dur a terme l'any vinent, la temporada vinent, els incorporarem. I a partir d'aquí va néixer aquesta... Seguir continuant amb l'activitat de l'orquestra, i jo em vaig oferir a dirigir-los i a, podem dir, tutelar musicalment l'orquestra en el futur.
I com és això? Com es conviu? Com veuen la música ells, diguem-ne? Com és conviure amb aquestes persones que al final, és això, gràcies a aquestes ajudes poden fins i tot tocar en una orquestra?
Mira, jo Albert, si em permets un apunt,
el Jordi
t'ho explicarà més clar musicalment, perquè ell és el que els ha tractat més. Però jo, per lo poc que els he tractat, a veure, t'he de dir que això de l'implant coclear és una cosa que a mi em fascina, perquè és realment, com ha dit el Jordi, és donar-li una vida nova. És a dir, aquestes persones, quan porten l'aparell posat, perquè l'implant coclear és té dos parts. Una part que és la fixa, la que diríem que va a connectar directament al cervell, i després aquí s'hi connecta un aparell extern, no? Però realment, quan aquestes persones porten l'aparell connectat, i senten perfectament. Aquest aparell envia directament les senyals que nosaltres rebem, les senyals que nosaltres processem a través de l'orella, a través de la trompa d'Eustaqui i a través del nervi auditiu se'n va al cervell. Tota aquesta part, això ho fa aquest implant coclear. Per tant, són persones que en el moment que porten això posat, hi senten perfectament i tenen el nivell de comunicació que podem tenir nosaltres ara mateix i el que estem tenint ara. I és molt curiós, com m'explicaven uns pares d'un, que és una mica gambarrot, que ara no me'n recordo com es diu, em deien, no, sí, és clar, és que ja s'ho ha pres bé, diu, perquè quan el renyem es treu l'aparell i així no en sent res. És a dir, quan no porten l'aparell, no senten res, però quan el porten, ho senten perfectament, amb la qual res, estem parlant d'un nivell d'audició doncs com qualsevol altra persona, amb la qual el desenvolupament musical i intel·lectual i comunicatiu, sobretot, que és l'aïllament que pateixen més la gent que pateix sordesa, no? doncs queda absolutament resolt. No? Ara, a nivell musical, el Jordi t'ho explicarà molt millor perquè ell els tracta més directament.
Jo no veig massa diferència entre alumnes que no han nascut sords. Al contrari, ells tenen una energia especial, que suposo que ve innata d'haver superat una discapacitat. No? Tenen un optimisme, energia, que no veig amb altres nens. Jo crec que ve d'això. Hi ha un obstacle aquí i aquest obstacle l'he de superar, i l'han superat gràcies també a aquest implant coclear. I això també defineix la seva actitud davant la vida. No? També els obstacles no són tan obstacles per ells. Gràcies a haver superat. O tenen l'energia que potser altres que no tenen l'experiència de superar obstacles tenen. No? I sí, veig musicalment no veig cap diferència amb els altres. Potser sí que costa més treballar en equip, estan més centrats en ells mateixos, sí que els costa saber la referència, perquè l'implant coclear tu pots sentir de l'orella on està posat l'implant coclear. Quasi tots se'l tenen a les dues orelles, bueno, pocs se'l tenen a les dues orelles, però hi ha alguns que només senten d'una de les orelles. I això també dificulta una mica el treball en conjunt, però tenen una gran energia, una gran voluntat, ja et dic, de superar els obstacles. I la peça que van crear, jo crec que era extraordinària, avui com es van posar d'acord. Tenen una gran amistat i una gran unió, diria, espiritual entre ells, que eren un grup molt maco. És un grup que et dona molt bona energia.
Sí, sí, és un grup que quan el veus dona... Estan tots contents sempre, saps?
Sí, estan contents, alegres...
No, contents i alegres i feliços, saps? Van, són... Com me'n recordo com van sortir a saludar l'escenari, no? Transmeten una... Desborden una això, una imatge, una felicitat, doncs difícil de trobar en joves d'actuals.
I, per tant, volíem desenvolupar aquest projecte i l'hem fet gràcies també a l'autora Claveria, al suport també a l'Hospital Sant Joan de Déu i al grup també GAES, que és el que ha fet possible que aquest projecte segueixi endavant. Aquesta era una... Bueno, a vegades nosaltres també pensem que les coses que no ens agrada mirar tanquem els ulls, no? Però les orelles no les podem tancar. A vegades hem de sentir coses que no volem sentir. I ells en aquest sentit ho tenen bastant resolt, no? Quan diu el Lluís, i quan s'enfaden, desconnecten i ja està. Desconnecten l'aparell i s'ha acabat. Ja els hi pots dir el que vulguis, no? No m'ha passat, això. No m'ha passat.
Alguns pares sí que els hi passa.
A alguns pares els hi passa. A mi encara no m'ha passat i espero que no em passi, sí, perquè hi ha una bona relació. No, som nens maquíssims.
Que, com sempre, el nostre amic és quin és, oi?
És el de sempre. Cada setmana això és com el...
El temps se'ns tira a sobre.
Sí.
Hi ha una cançó d'Edith Piaf que no diu exactament a sobre, diu tenir una corda de tenir alguna cosa al coll, diu que plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou. Que, traduït bé, dir que en comptes d'una soga al voltant del coll, més val tenir una noia abraçada. Doncs mira, ja que ho hem esmentat, Albert, jo volia acabar amb la pastoral de Beethoven, però ja l'hem anat posant. Acabarem amb aquesta cançó, que jo penso que és molt indicada al que hem parlat avui, i sobretot és molt indicat aquest optimisme general d'aquests nois i noies. I res, doncs si us sembla bé, acabem amb aquesta cançó. Jo li vull agrair al Jordi haver vingut aquí. Jordi, podríem estar 3, 4, 5, 10, 50 programes amb tu xerrant. Sempre és interessant tot el que expliques.
Com està convidat que vulgui.
Doncs res, t'agraeixo una altra vegada que hagis estat amb tots nosaltres. I res, Albert, ens acomiadem fins la setmana que ve i res, amb aquesta cançó que hem dit. Edith Piaf, La Gualande du Pauvre Jean.
Es gourdé rien qu'un instant La Gualande du Pauvre Jean Que les femmes n'aimaient pas Mais n'oubliez pas Dans la vie y'a qu'une morale Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Il vivait au jour le jour, dans la soie et le velours. Il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on n'est pas de balle, quand notre cœur est au clou. Sans amour, on n'est rien du tout. Il bêtait chez des barons, il guinchait dans les salons, et lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour on est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout. Esgourdez bien jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et voilà mes braves gens, la joie lente du pauvre gens, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous. Padam, padam, pants.